Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
O sigui, el dèficit d'inversió també no és només amb el manteniment de la xarxa, no és només en les estacions, és també amb que no s'han fet els desdoblaments que necessitaríem per exemple, augmentar la freqüència. És un problema de que al final hi ha els túnels que hi ha i tots els trens han de passar pel mateix forat.
Doncs,
i per tant és impossible afegir més trens perquè
sí,
no hi caben.
Tens raó. Però ara, diguéssim, després de tot el diagnòstic, vull dir, tenim el diagnòstic clar, jo crec que ara no, ja ens podem barallar de qui ha estat o qui ha renunciat o qui no va influir quan tocava influir, però ara que el tenim, ara és una qüestió de planificar de veritat i dir, senyors, senyores, de 10 a 15 anys, això ho hem de tenir resolt. Però no ho podem tenir en un, ni en dos, ni en tres, això ho sabem.
No, és que això, no hi ha possibilitat.
Però en 10 a 15,
no,
sí, per dir, ser... necessitem, perquè a més és una cosa bastant irracional. Tenim un país gairebé de 8 milions i resulta que estem 5 aquí agobiats en tot l'àrea metropolitana visquent 5 milions de persones. Sí. És bastant irracional. Quan tenim un país
més
gran,
però
no?
Aquest compromís...
Llavors, hauríem d'intentar resoldre el compromís de tots
sí,
i pensar a 10
o 15 anys. Sobretot de qui té la responsabilitat d'invertir. És que al final,
sí,
el principal votó...
I, Sara, i tenint les qüestions clares des de Catalunya, perquè portem 12 anys parats, aturats. Pensem en altres històries.
Jo et comparteixo...
Ni hi ha un pla d'energies netes, ni hi ha un pla sobre la sequera, ni hi ha un pla sobre rodalies. 12 anys parats.
Acaba-m'ho, Sara, sisplau, però...
No, res, comparteixo que les prioritats per part del govern han d'estar clares, però insisteixo que el votó final de si s'accepta o no s'accepta mantenir un ritme d'inversió de 15 anys com el que s'està portant a terme ara passa pel govern central.
Amb els governs que sigui, que aquesta serà una altra, que hi ha eleccions al final d'aquest any.
Espereu, també dependrà de les conjuntures, perquè la crisi de 2008 realment va ser molt sèria, ho va parar tot també. I que dependrà de les conjuntures.
El govern de la Generalitat i el govern de l'Ajuntament de Barcelona des de fa molts anys no tenen ganes que s'acabi la Sagrera?
I tant, sí.
Vale, doncs no s'ha acabat la Sagrera des de fa no sé quan.
Però
no?
Tornem a dir, què acabo de dir? Què va passar el 2008-2009? Què va passar?
Són 23, eh?
Bueno, és clar,
23.
És que, bueno, tu vas fent una planificació d'inversions...
No m'agafis el 2008 com excusa per no acabar la Sagrera.
I ho pares tot, com es va parar la inversió, bueno, en sanitat i en tot.
La Sagrera quants anys fa? Doncs això. I quants ne queden? Doncs això. Ja està.
I la línia 9 del metro?
I la línia 9 del metro? I a més que va costar no sé quants milions.
Una barbaritat. Més cara. La línia 9 del metro és un escàndol absolut.
Més cara que l'AVE.
És un escàndol absolut de la Generalitat.
Es va planificar i sobretot deixant el sistema de finançament que es va deixar, que llavors quan no es van poder continuar les obres es pagava, no sé si eren 400 milions d'euros l'any, per tuneladores, per tot això es pagava l'any. I aleshores hi havia un govern que era el que era. Mira, el conseller que ho va decidir, diguem, torna a ser conseller, que és el conseller Nadal. Doncs tal.
Però no és del RAM, ara.
No és del RAM.
No, no és del RAM. Però vull dir que sí, perfecte. Mm. Sí, no es diu que no. Però per mi, la catedral de la Sagrera, diguem, és l'exemple claríssim. Hi ha gent, moltíssima gent ha mort del barri sense veure allò, i molts han nascut.
De fet, les obres de la Sagrera provoquen que hi hagi trajectes, com per exemple, que el conec perfectament, de Sant Celoni a Barcelona, que duren més ara que fa 15 anys. Fa 15 anys arribaves més ràpid a Barcelona des de la Girona, per exemple,
i a banda,
que ara. Jo us veig molt negatius.
A banda, la incidència negativa sobre el barri, sobre la ciutat, és molt alta.
Molt alta.
Va associat a la Sagrera, hi ha construcció de vivenda social, hi ha tot associat a ell, i de moment allà hi ha un forat, diguem, i una cosa que, vaja, jo crec que és absolutament injustificada. Que no estigui acabat.
Us veig molt negatius perquè no esteu dient res, que almenys l'Interrail serà més barat.
Adéu.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Avui tota la família ha vingut a veure la iaia Maria. La Joana, la seva filla, la visita totes les setmanes, però avui és un dia especial. Celebrar junts el Dia de la Mare, sens dubte, és el millor regal per la iaia Maria. Probablement els millors regals no es comprin, però si vols tenir un detall, recorda que a Montse Interiors fem un descompte especial del 20% en producte propi per al Dia de la Mare. Montse Interiors. Felicitats, mares.
RAC 1.
Amb ganes de fer vacances? Amb MSC Cruceros, aquesta primavera aprofita els nostres descomptes d'última hora embarcant des de Barcelona o amb còmodes vols. 8 dies amb tot inclòs des de 679 euros per persona. Reserva a la teva agència de viatges o a msccruceros.es i descobreix el futur dels creuers.
Busques el regal perfecte per a la mare? Del 27 d'abril al 7 de maig, vine a Jardiland i descobreix la nostra selecció d'idees regal pensada especialment per a ella. Jardiland, a Gavà, Reus, Sant Cugat i Cubelles. Obrim tots els dies, diumenges i festius inclosos. Jardiland.
El viatge somiat, la jubilació, el bon temps, dormir plàcidament... Passem la vida esperant estar bé. A Creu Blanca disposem de més de 200 professionals i les millors revisions mèdiques per cuidar de la teva salut. Entra a creublanca.es o truca'ns al 93 412 12 12. Creu Blanca, ara és el moment.
Les beques per a colònies i casals d'estiu de la Fundació Pere Tarrés donen l'oportunitat a molts nens i nenes de viure un estiu amb acompanyament educatiu, saludable i ple d'experiències positives. Col·labora per fer possible aquestes colònies i casals. Fes un donatiu a peraterrés.org.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 presenta la Píndola de Salut amb Marc Radorta.
Una recepta de vida sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la Píndola de Salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa. Via Lliure. Amb Xavi Bundó.
Les 10 i 6 minuts. Permeteu-me, perquè d'aquí uns instants aniré fins a Liverpool, que tenim el Jordi Ramos allà, amb tota la catifa i les coses, i l'Eurovisió i no sé quantos. Però abans volia deixar caure una qüestió que vam parlar també ahir, i que, parlant de coses que no van, no? O que van regulars, l'altra qüestió que ha marcat aquesta mena de precampanya, la campanya comença, en realitat comença divendres que ve, bueno, dijous a la nit, no? Les 0 hores de dijous a...
De divendres?
Esperarem que la setmana que ve, bueno, Pere Aragonès demà va a Gavà, com va anunciar en la carta aquesta cap a la ministra, població de la ministra, per cert, cal recordar-ho.
Hi ha un alcalde important, Carles Ruiz.
Què vols dir sobre Carles Ruiz?
Que és molt amic del Pedro Sánchez.
Sí, molt amic.
Va ser un dels defensors de Pedro Sánchez.
Un dels grans suports
que va tenir aquí al PSC.
Bueno, anirà allà a revisar com què és el que va passar exactament, si era un llamp, no era un llamp o què era. No sé si parlaran un cop més del tema de les oposicions. Ens va quedar divendres, ja venia de dijous, i ahir ho comentàvem en tertúlia, que suposo que en algun moment ho diran perquè hi ha 13.000 persones pendents d'aquestes coses. Que es deu ràpid. Que fa una setmana va haver-hi unes oposicions, com tots sabeu, a Barcelona, a Catalunya, i que van ser un autèntic desastre en tots els seus aspectes, que hi ha un intercanvi d'opinions sobre això, de cartes i de missatges, perquè l'empresa diu que és culpa de la Generalitat diu que és culpa de l'empresa, la Generalitat diu que demanarà una indemnització d'un milió d'euros, tot i que el contracte diu que són 75.000 euros si passava alguna incidència, diguem-ne, que és un 5% del contracte, que era d'1,5 milions, i tant dijous com divendres, Laura Vilagrà va dir que hi hauria indemnització per als opositors, o sigui, per la gent que anava a fer les oposicions. Aquí la pregunta que ens feien, perquè a més crec que va dir literalment que amb el milió d'euros de la indemnització de Cegos, l'empresa aquesta que ha fet tot aquest sarau, ja serviria per rescabalar els que van fer les proves. Llavors la pregunta que ens fèiem, i ho vam traslladar al govern, i suposo que en les pròximes hores o dies ens diran exactament de què va això de les indemnitzacions, perquè insisteixo que 13.000 persones poden plantejar-se si demanar indemnització, que no servirà per res, per altra banda, perdoneu, o sigui, si tu has estat 3 mesos no preparant-te un examen, no vols que et donin... O 6 mesos.
Que vols és, i si t'has sortit bé l'examen, que et corriguessin.
Correcte. Doncs, que diguin de què va això de les indemnitzacions, perquè si es paga amb els diners de la indemnització de l'empresa, ahir fèiem un càlcul que és bastant ràpid, màxim 77 euros per persona. No, perquè clar, 1 milió dividit entre 13.000 s'acaba ràpid. Però clar, no han explicat ni la quantitat ni a qui afectarà, si és a tothom o no, si s'has de demanar o d'alguna manera hi ha un cert automatisme. Suposo, espero que en les pròximes hores algú dirà alguna cosa.
Jo ahir quan us escoltava, el que vaig fer és fer... Res, vaig posar la plana de la Generalitat i vaig posar taxes a oposició. La més cara de totes, diguem, són 69 euros. Això si no tens... Vaja, si
pues aspira, mira, oye, pues 8 euretes si aspira, que te queden...
Si aspires a un lloc de màxima categoria funcionarial. I almenys és zero. Perquè si tens alguna discapacitat, alguna tal... I entremig, mirant-les, doncs hi ha doncs, pel subgrup A1, 56, llavors, si ets membre monoparental, doncs en lloc de 56, 21, tal. No sé, fent uns números
les taxes
així.
Que paguen per anar a fer l'examen, eh?
Clar, sí, sí. Sí.
I que suposo que ja valdran per fer el segon examen, no? Dic jo.
Vete aquí, no? O sigui, això és com un concert.
No fotis, vols dir que tornes a haver de pagar?
Això és com un concert.
Ah.
S'ha tan cancel·lat el concert, l'entrada
no
serveix pel mateix concert o te tornen els diners. Deus això, no?
Té una sortida dolentíssima. Sí.
Tota,
és que tot té una sortida
dolentíssima. Allà mateix. O sigui, una cosa és la voluntat i el que t'agradaria fer i el que t'agradaria que passés. Però quan tu ets l'administració, ets un govern, t'agradi o no t'agradi, t'has de... o sigui, la garantia, quan es parla de la seguretat jurídica, les garanties jurídiques, és això.
I ara,
que tu no pots posar-te a la porta de la Generalitat anar donant bitllets. No ho pots fer. No. Per què? Perquè és la Generalitat. Llavors, s'ha de fonamentar en algun aspecte legal. Quin aspecte legal? Jo no sé quin és. Però suposo que l'únic que se'm va acudir, i per això vaig fer el Google, és tornar les taxes.
Potser és tornar les taxes.
I tornar les taxes vol dir, doncs, això, que hi haurà sí, gent que li tornaran...
Que li tornaran...
No, perdona. Si algú aspirava a ser subaltern i és monoparental, la taxa era de 7,55. Hòstia, li ha resolt la vida.
Els opositors han d'entendre que... que han perdut en aquesta història, està clar, que han perdut, perquè tu t'ho preparaves i et va anar bé l'examen, ara l'has de tornar a fer, vull dir, és evident que és un perjudici, és un perjudici molt greu, no pots tornar enrere, això ja està, és un fet consumat, i a partir d'ara la Generalitat, és que la veritat que costa molt d'entendre, costa molt, i encara que amb tota la bona voluntat que s'externalitzi un servei com aquest, i després que si un govern... la primera cosa que ha de fer una administració és saber fer unes oposicions i de fet les ha fet durant des de l'inici de la recuperació.
És veritat que són molt variades, molt diverses,
molt grans, home, és una macro oposició,
però també és veritat que ara repetiran els exàmens en 2 dies en lloc d'en un i amb personal intern.
Que era el que havia demanat la síndica de Greuges.
Des del minut 1.
La síndica de Greuges va dir, no podeu concentrar tants exàmens perquè, clar, va en contra la concurrència competitiva. És a dir, no li permets a un que es vulgui presentar dues coses, oye, porto bé dues coses, em presento a dos, maximitzo, això és un dret, diguem.
Però jo faig la pregunta, és per una ansietat de dir, ho necessitem fer perquè a la pandèmia vam parar, diguéssim, a què respon l'urgència i el fet de concentrar-ho tot?
Vam fer la pregunta. La Generalitat diu que el calendari, és a dir, que hi ha una necessitat d'estabilització de moltíssim personal, que és veritat, volen passar del 30%, em sembla que el 8, ara no me'n recordo de la xifra, però menys del 10%, d'interinitat sí. A la Generalitat, i que per tant el calendari anava a missa i que s'havia de fer el calendari.
És que tornem a dir el tema de la planificació. Els professors, per exemple, de llengua catalana, o sigui, de filologia, no n'hi haurà. O sigui, s'estan jubilant moltíssims. I no estan arribant als estudiants que acaben la carrera i primer que vulguin, perquè no hi ha tanta vocació com abans, en aquest sentit. Sí. Llavors, és una mena de falta de planificació en molts àmbits.
Sí, però n'hi ha algunes sobre les quals el judici és més sever que altres.
Sí, sí. Sí, no? Clar.
I en aquest de les oposicions jo crec que el judici és molt sever, perquè afecta directament a moltes persones que porten molt de temps en una situació inestable, que estan...
Sobretot és la imatge de l'administració també.
Afecta
a la reputació
de la institució I jo crec que aquí el judici ha de ser més sever que amb un altre...
Perquè fixa't, un comentari
que és probablement doncs, aquest dels alumnes, no? Doncs també hauríem de veure quants alumnes es matriculen, quants no. O sigui, aquí hi ha més diguem, més factors que acaben influint en que al final tinguem més professors de català o no en tinguem, o de matemàtiques o de no sé què.
El preu, saps?
Però això són unes oposicions. Sí. I aquestes oposicions s'han de fer bé. I es fan arreu. Sí. Arreu es fan oposicions. I
s'han fet bé en el passat.
S'han fet bé. Llavors, és que és la primera vegada que no es fan bé.
Perquè Barcelona ha fet moltíssimes darrerament.
Perquè ho canviem.
És la primera vegada que hi ha un fiasco d'aquestes dimensions. És la primera vegada. I clar, quan llegeixes pots descarregar la licitació i el documentació, que és pública, jo la tinc aquí, diguem, i quan veus les responsabilitats, home, els espais, per exemple, i que aquests espais estiguessin oberts i que fossin adequats a la quantitat de gent, això és una responsabilitat de la Generalitat. I hi havia llocs que és que no van començar les proves perquè no hi havia. Literalment. I molts llocs on no hi havia ningú de l'administració per resoldre un dubte.
Per gestionar.
Clar, vull dir, que llavors l'empresa pot ser millor o pot ser pitjor, però tu hi ha una part que no la pots delegar. Sí. I aquí és on crec que s'ha de ser molt sever en el judici, perquè vaja, és que en això hi va una mica la font, o sigui, la solidesa de tot plegat, no? I és veritat, disculpa, acabo de seguida, és veritat que en pocs dies s'hi han posat... És que només hagués faltat.
Des del punt
que és que el diumenge, el dissabte i el diumenge saltava tot pels aires. Tothom tenia un cosí, un amic, un...
O sigui, que saltava
tot pels aires. Llavors és evident que t'hi has de posar ràpid. I quan no, la decisió és repetir-los tots, evident, és que no podies fer una altra cosa. No podies fer una altra cosa, perquè com discrimines qui sigui no.
Des del punt de vista dels opositors, és que res. Els el mal està fet, el mal provocat i la inestabilitat, el malestar, l'esforç, no?, de mesos estudiant per aquestes oposicions, allargar l'agonia, perquè al final és allargar l'agonia de totes aquestes persones que hauran de continuar estudiant els propers mesos per tornar-se a enfrontar uns exàmens. Des del punt de vista polític, des del punt de vista de la visió d'un govern que en aquests moments governa amb el suport de només 33 diputats, és nefast, perquè alimenta el relat de l'oposició d'incapacitat de governar amb aquesta minoria. Ho alimenta. I ho hem vist clarament al Parlament aquesta setmana. Abans ho comentava en el moment de la publicitat, no? S'ha fet evident que després d'aquest gran fracàs, perquè és un gran fracàs, i ho admet el propi govern que ha estat un gran fracàs, la gestió d'aquestes oposicions, en el moment en què es va produir l'avaria de Rodalies a Gavà, vam veure també com el govern s'aferrava a aquesta situació per intentar també desviar el focus, aprofitant també que hi ha la campanya electoral pel mig, no? I vam viure la sessió de control de dimecres, doncs un intercanvi verbal del PSC cap al govern per la qüestió de les oposicions, mentre el govern el que feia era replicar al PSC que aquí el desastre continu i sistemàtic i reiterat en el temps és el de la gestió de Rodalies. Intentaven com posar el focus en que era una situació puntual el de la gestió de les oposicions. Jo crec que el fracàs en aquestes oposicions també ha de fer replantejar quina és la política d'externalització
jo diria que això no és.
El que fa replantejar molt clars és per justament donar un bon servei.
Els criteris que s'han de fer servir és que, sisplau, quan qualsevol força política accedeixi al govern, no ha de passar una ràtzia per carregar-se tots els nivells polítics i funcionarials alts, perquè considera que són de la corda o no la corda. El nivell de poca expertesa que hi havia i hi ha a la funció pública és còsmic.
Totalment d'acord.
I si no hi ha expertesa... que no és culpa de les persones.
Els directors generals i secretaris poden canviar, però has de posar experts.
No, i els subdirectors, els caps de servei, aquí és on tens l'expertesa.
Has de tenir confiança en ells. Tu tens un... Però ara, el recanvi ha de ser expert,
De fet, van haver dificultats amb la sortida de Junts del govern per cobrir totes aquestes places.
Ha caigut molt el nivell d'expertesa, moltíssim. I aquest ha estigat en primer
lloc.
I qui diu aquí, diu a altres llocs de l'administració, quina tossuderia...
Està ple d'amateurs.
Ara arribem nosaltres i ara tot aquests fora.
Ojo que la sortida d'aquest tema, per apuntar-ho, que no ha sortit, ojo que la sortida no acabi als tribunals, perquè...
I acabarà.
Segur, ja veurem, perquè aquí un cop...
Qualsevol opositor,
quan jo vaig fer un examen que estava bé, com no ho ha corregit vostè? Què li ha passat? Pues que no ho corregessi.
Ja vull vine. Doneu-me res, dos minutets, sí, i de seguida anem cap a Liverpool, que ja no tenen oposicions, sinó altres coses.
Oh! Dia lliure amb Xavi Bundó.
Preparat per guanyar la carrera a la renda?
Com cada any em toca presentar la renda i no sé ni per on començar.
Em sento perdut. Frena, deixa'ns a nosaltres. Els gestors administratius ens hem entrenat per agafar-te el relleu i córrer aquesta carrera per tu. Troba el teu gestor administratiu a gestors.cat.
Great snippets, ethical hacking, threat hunting, TensorFlow. Entens alguna cosa? Normal. Escolta la ràdio, no ho aprendràs. Visita Nucleo.school, l'escola de màsters digitals per entendre el nou món que ja ha arribat. Nucleo. Start up your life.
Vesteix el teu llit amb llençols de primavera. Aconsegueix amb La Vanguardia els jocs de llençols amb llençols de sobre, de sota ajustable i funda de coixí Montse Interiors. Entra al web montseinteriors.com i renova el dormitori per només 25,95 € per llits dobles i 17,95 € per llits individuals. Només amb La Vanguardia.
RAC1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del rec.0 d'Igualada. El dimecres 10 de maig a la 1 del migdia visitarem el Festival Eclèctic de Moda, Cultura i Gastronomia.
Home, el rec, m'encanta! I tenen grans marques en moda auto i sostenible i propostes culturals i cuina de carrer. Quin festival, amigues, quin festival.
El dimecres 10 de maig, Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del rec.0 d'Igualada.
Si veniu tindreu l'enorme privilegi de veure el rec i de veure l'amic. Que mira quin cos.
RAC1.
Toca, toca.
Tots som u. Via Lliure amb Xavi Bundó.
9 minuts i arribarem a les 11 de... Ai, a les 11. A dos quarts d'11 del matí. No, no us vull espantar, home. No, vull espantar.
No, no, sí. Es queixarà el Fernández del conveni.
Exacte. Però, ai, que ja queda menys.
Com que no ens podem moure massa, perquè és una ciutat encerclada...
Hi ha una operació Gàbia ara mateix, eh?
Operació Gàbia.
Ja queda poc. Ja queda poc. Vols dir que no l'han d'anar renovant, aquesta? Encara que sigui...
Sí.
Posar-li... No, sí. La fill és la mateixa.
Sí, la mateixa.
Donar-li un aire.
Aquest sóc com antic, sí, de disco, sí, sí. No?
Estàs veient el blanc, sí, i negre. Sí, aquest, no?
No va ser popera per sota.
Ah, no, una mica de trap.
Sí,
una mica de twerk per sota, eh?
Més que el menjó ens arrenca,
no sé, si estat, no sé si has estat treballant el twerking últimament, Jordi Ramos, bon dia.
Bon dia. Una mica sí que, teòricament, renoven per aquest any.
Ah, sí? Què?
Bé, no sé si serà exclusivament per aquest any, però en alguna prèvia que hem vist li han incorporat com unes trompetes, una cosa així diferent.
Bueno, havíem dit una cosa més electrònica, eh? Trompetes també ja n'hi havia. Vull que això ja són trompetes. A veure, torna-la a posar al principi.
Si alguna cosa,
si alguna cosa és trompetes, si no hi ha res més. Mira.
No sé.
Només hi ha trompetes.
De fet, és difícil d'imitar perquè no hi ha trompetes.
Pues les posen, ai, sí, diferent, no ho sabria dir.
Bueno, com ho porta, Ramos? Com està Liverpool? Després de la coronació d'ahir, avui ja canviem de terç, eh?
Doncs mira, era curiós perquè ahir passejaves pels carrers de Liverpool i es barrejaven, anaves pels locals i on no hi havia una festa d'Eurovisió, hi havia una festa de la coronació.
Ah, clar. L'Eurocoronació. No, mira, el divendres, recordo que estava escoltant Islàndia i es feien la pregunta de si el públic pot ser compartit. És a dir, saps aquelles coses que es fan, aquelles gràfiques de dues rodones o dos cercles, diuen els fans d'Eurovisió, els fans de no sé què. Hi ha algun punt en què s'uneixen? Hi ha fans d'Eurovisió i de la monarquia a la vegada al Regne Unit?
M'estic absolutament convençut.
Ah, bueno, no s'han trobat.
Sí, perquè aquesta pompositat que té la coronació i... A vegades també es pot enllaçar fàcilment amb tota la pompa i circumstància i la purpurina d'Eurovisió.
De fet, com a primer acte del rei...
No hi havia purpurina, la coronació no fotem, eh? Que tot allò, la purpurina això, és barateta. O sigui, ells tenen or. Les coses brillen perquè tenen mal calés.
Són de veritat.
No, perquè són de veritat, no per brilli. O sigui, la bijuteria
sí
no es porta.
Una mica l'elegància. No?
Però com a, si vol millorar la seva reputació i l'estima dels... La gent, sí. Carles III podia fer el primer acte d'assistir.
Mira, tu saps si assisteix el rei? No crec, no?
En principi no està previst, però sí que va ser ell el que va venir la setmana passada aquí a Liverpool i va fer una mica com l'engegada oficial, encenent les llums de l'estadi i veient per primera vegada com quedaria tot plegat.
Plou per Liverpool?
De moment no, ni he enganxat cap, cap gota, però sí que és, ja tothom t'avisa que aquí és un temps absolutament imprevisible.
Què passa avui?
Doncs avui és la cerimònia inaugural. Ara aquí, aquí són 9:45 del matí, a les 3 de la tarda, en una plaça que hi ha al centre de Liverpool, davant del Museu d'Art, instal·len una llarga catifa turquesa, en diuen, i per allà s'aniran passejant tots els...
Deu ser de color turquesa, dic jo.
No, espero que sí.
La catifa turquesa ja és taronja.
Depèn de la mirada de cadascú.
Home, si se la posa un daltònic, igual sí que no és turquesa del tot. Sí, sí.
Ja no sé si igual teniu present una foto de l'any passat que va córrer bastant, de la Chanel, que porta amb un vestit amb una cua vermella llarguíssima dins d'un palau. Aquella era la festa inaugural de l'any passat, és a dir, és una festa en la que la gent acostuma a lluir molt les seves gales, són vestits extremats, una mica una gala met a lo senzilleta, saps? I bé, els veurem passar tots en desfilada. Després hi ha un acte oficial amb el responsable d'Eurovisió i l'alcalde de Liverpool i les autoritats. I llavors un concert que...
Ells mateixos? Que bé... O sigui, els
no,
participants?
No, no, no. No. Ah, no, els participants van a una festa, suposo que deuen tenir els seus canapés propis. I...
I llavors no, carrer... quix. Ara la plat d'ahir de la coronació era en quix.
Ja és, gros, és que ja fa d'avorrit el rei. És que el menú que tria un rei, que pot triar el que vulgui, i tria allò, ja el fa
una
avorrit.
Una quix, què passa?
A mi m'agrada molt.
És vegetarià.
Em surten molt bé.
Ara ja... On és el faisant? On és el faisant? Collons,
no? Faisants, no?
Clar, la
casa. Què dius, Ramos?
No, anava a dir que no sé, intentaré investigar, a veure què menja.
No, no cal, no cal.
Però mentrestant, al carrer hi ha un concert, un escenari molt gran, ahir estàvem fent proves, on actuen Lightning Seeds, Atomic Kitten, i llavors alguns també artistes de l'Eurovisió com Jamala, Conchita Wurst, i una de les grans estrelles és Frankie Goes to Hollywood, home, que porta 36 anys separat i han decidit unir-se per l'Eurovisió. No?
Molt bé. Una gala que...
No? Castelldefocs.
Castelldefocs per acabar, tècnicament, Eurovisió comença avui, perquè hi ha aquesta festa, però llavors ja hi ha les eliminatòries de la setmana que ve, sembla que són dimarts i dijous, pot ser? No, dimarts, dimarts i dijous.
Dimarts i dijous, els dos dies a les 9 del vespre.
Crec que hi ha... Quants candidats hi ha? O sigui,
37 en total.
37 abans d'arribar dissabte, que te'n queden quants?
Doncs dissabte en queden 26.
26, o sigui, n'han de caure
11 pel camí. Val. 10 passen dijous i aquests 20 s'uneixen als 6 que passen directament a la final, que són el Big Five, que són els països que més aporten a la Unió Europea de Radiodifusió,
qui són?
I l'anfitrió.
Els Big Five, qui són?
Són Regne Unit, Espanya, Itàlia, França i Alemanya. Més l'anfitrió, que és Ucraïna. Clar, no oblidem que estem a Liverpool, però se celebra...
Tocava
Kiev i es fa en nom d'Ucraïna. I això ho tenen molt present, eh? Tu veus banderes ucraïneses a tot arreu. Hi ha uns ocells que són com els ocells de la sort d'ucraïnesos, enormes, inflables, i te'ls vas trobant també per diferents llocs de Liverpool. La veritat és que estan intentant fer l'esforç. Hi ha moltes banderetes a moltes botigues d'estem orgullosos de poder acollir el festival per vosaltres. Vull dir que també diuen que hi ha una comunitat de refugiats ucraïnesa molt important aquí a Liverpool.
Escolta, repassem molt ràpidament, Ramos, ja sé que ràpidament, i Jordi Ramos a vegades són eximones, però...
Penja, Ramos, penja, s'ha cregut.
No penja, però alguns dels favorits... Home, hi ha un nom que ja va guanyar el 2012 amb una de les millors cançons d'Eurovisió, que era Eufòria, la Lorin, que ha arribat allà amb aires de diva extraordinari, que canta aquesta cançó. Ja té base de guanyadora, eh? Ja arrenca amb una mala llet tremenda, eh?
A més, les cases d'apostes li donen un 40% d'opcions de guanyar. Realment el que té és espectacular. Tothom està pendent. I mira, et diré una cosa. Ahir em vaig conèixer un eurofan que em deia que ja està reservant habitacions a Estocolm i a altres ciutats sueques per l'any que ve.
Però què fan? La gent que fan, de veritat. Abans de saber qui guanya, perquè s'esperi una setmana, que no costa res, home. Ara està barat, ho suposo. Jo què sé.
Ah, perquè d'això es tracta.
D'això es tracta, ja. I si no, anirà a Estocolm igualment, o no. O haurà d'anar a Eurovisió igualment.
No, 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 perquè em va dir que també havia fet una reserva, per si de cas, a Helsinki.
Però, escolta,
clar, no fos cas...
Cancel·lació gratuïta, no?
No fos cas que guanyés Finlàndia.
Carilla.
El Carles ha fet una cara com dient que és el Chiquili 4, aquest, o què?
Sí, són cançons molt eurovisives, aquestes.
Ara es pot sí. Això?
La d'Ucraïna l'any passat ja era una mica rap.
Vols dir que l'any passat hi va haver-hi alguna cosa afegida, no?, a banda del judici musical.
Ah, sí, sí, no, en el cas d'Ucraïna hi va haver-hi un plus.
Sempre hi ha coses afegides, sempre.
No sé si guanyaven, aquesta gent.
Evidentíssimament, però vull dir que és veritat, Ucraïna no competeix malament, Eurovisió, normalment.
I no, ja, estic al cas, això no t'ho podria...
I ja portaven... No, gens. I ja portaven, diguem-ne, sobretot a l'est, però també a altres països, és veritat que aquest rotllo una mica urban, per dir-ho d'alguna forma, euro-urban, podríem acunyar això, un euro-urban que es porta una mica.
Euro-urban. Perdó.
Euro-urban, i jo li afegiria també el punt folclòric.
Sí.
És una cosa que a Ucraïna li funciona molt bé i que, en parts, podria ser una mica el punt que podria tenir Blanca Paloma amb tota aquesta gent, amb els vots, si els hi atrau aquesta combinació electrònica folklòrica.
Una cosa, abans que hem passat per sobre el tema de la Lorin, tu que has fet el llibre d'Eurovisió i que tens les dades totes al cap i tot això, hi ha algun artista que hagi guanyat, no un país, evidentment, que en aquest cas sí, hagi guanyat dos vegades Eurovisió, un artista?
Sí. John Logan, espera que t'estic veurant exactament per dir-te quan va ser. Va guanyar dues vegades per Irlanda i una tercera com a compositor. És l'única vegada que havia passat. Hi ha hagut altres artistes que han repetit dues vegades i
però guanyar molt estrany.
No. El que sí seria segur és la primera dona que guanya dos cops al Festival d'Eurovisió. Això és seguríssim.
Un altre dels candidats és França. Evidemment. Evidemment, qui és la...
M'agrada aquesta.
Qui és... Sí, està bé aquesta. Sí. Qui és ella?
Ella és la Zarra, és una cantant francesa que... Zarra.
Suposo que es deu dir... Molt... Sospito que es deu dir Zagà, no? O
sí,
què?
Suposo que sí.
O no, no ho sé, vés a saber.
Però és que a mi la R en francès em surt bastant malament. No. Mira, ja t'ho he trobat, Johnny Logan va guanyar el 80 i el 87 i va compondre la guanyadora del 92.
Déu-n'hi-do.
Com a mínim cantant en francès, no en anglès, però tothom cantant en anglès és una mica escandalós.
Bueno, cada cop menys,
Ara hem tornat una mica enrere, Val.
Sí, hi ha molts països que tiren per l'anglès perquè, òbviament, va bé. En el cas de la història de Suècia, per exemple, es veu molt clar que quan canten en anglès tenen infinitament millors resultats que quan ho fan en suec.
Sí, però no hauria de ser. Jo crec
però França sempre, no deu haver cantat mai en anglès, no, França?
França, crec que va ser el 2017 o el 2018, tenia una cançó que tenia fragments en anglès. Però sí, generalment,
la
sempre és
no
sempre
permet,
en francès. No, a més, la cançó d'aquest any és força xovinista, també. Vull dir, és una cançó molt de... Ella és una badadiva, la tenen a sobre d'una tarima amb uns focus que la il·luminen amb un intent de fer molta elegància, molta opulència, i al final, fins i tot, hi ha una bandera francesa al darrere amb pirotècnia. Vull dir que la cosa és com molt elevada, no? S'ha de reconèixer que ella té una qualitat vocal molt bona i que aquests dies ho està, els assajos ho està rebentant molt fort a les apostes. Ha passat de la novena a la tercera en una setmana.
La que no sé si està en la mateixa direcció és la representant de Televisió Espanyola, Blanca Paloma, aquest flamenco electrónico, electroflamenc,
que no sé, maneja mi barca,
No ho sé, perill. Què diuen les enquestes? Què diuen les apostes?
Les enquestes la tenen en cinquena posició ara mateix.
Ah, bueno, encara.
Sí, no, pinta molt bé. A veure, jo crec que té una cosa bona.
Ha pujat, ha baixat...
Ha anat, al principi estava més cap a les 7-6 i va arribar a pujar a les 5. Vull dir que s'ha anat mantenint. Vull dir, jo crec que una cosa bona que té Blanca Paloma és que tècnicament és molt bona i és impecable tot el que ha fet, no ha fallat en cap directe, en cap de les actuacions que ha fet, i això, a banda de que la gent que aposta ho valora, és també una certa garantia, com a mínim a nivell de que el jurat la pot premiar, no? Jo parlava a vegades amb alguna persona del jurat de Benidorm i em deia que, per exemple, a l'hora de fer la valoració, en el cas de Blanca Paloma, era innegable que era la millor vocalista, la que tenia la millor tècnica i que era, bueno, que no tenia discussió la seva qualitat vocal des del punt de vista tècnic. Jo crec que l'aposta visual que fan també és prou potent com perquè la gent li pugui cridar l'atenció i quedar-se amb aquella imatge, i sobretot perquè el jurat també les voti molt bé. La gran pregunta és què passarà amb l'audiència i si els televots la votaran. Però sí que t'he de dir que ahir quan vaig sortir, vaig baixar de l'avió i sortint a l'aeroport hi havia una paradeta de l'Eurovisió i se'm va acostar una noia per preguntar-me si venia per això, donar-me un mapa i tal. Li vaig preguntar, demanar sincerament quina era la seva cançó preferida i em va dir Blanca Paloma.
Ja, per ahir.
No sé si volia quedar bé amb nosaltres, però...
Sí, segurament va sentir l'accent d'una hora lluny i va dir... I després et va... immediatament després et va voler vendre un souvenir, no? Escolta, Ramos...
No, encara em va donar tips i tot, vull dir que...
Una cosa, més enllà d'insistir amb el llibre del Jordi Ramos, que està molt bé, que hi és a les botigues, que es diu Eurovisió, que coincideix amb aquest festival... no sé si s'ha debatut, perquè l'any passat, clar, et canvia radicalment els vots i tot plegat la guerra de Rússia-Ucraïna, no? Creus que hi ha algun altre esdeveniment o pot ser que es repeteixi alguna cosa similar aquest any, des d'un punt de vista de geopolítica, senyor Uribarri?
A veure, a mi em sorprendria que es repetís el tema de l'any passat, tot i que s'ha de reconèixer que Ucraïna va quart a les apostes i la cançó òbviament no té ni de bon tros la força que la que tenia l'any passat. A mi, sincerament, em sorprendria. Ara mateix, potser, no des d'un punt de vista tan condicionant com per arribar a ser la guanyadora, sí que hi ha una mica de controvèrsia general en el món eurofan més activista en el cas d'Israel. Israel aquest any porta una cançó que ens recordarà molt a la Chanel de l'any passat, perquè també és una noia amb una cançó així molt pop, que balla molt, que fa un dance break al final. Ella, de fet, ha dit que en certa manera se sent una mica hereu, no?, que és molt fan de la Chanel. I la cançó es diu Unicorn, i una mica la lletra ve a dir com que la meva força, davant de ser un ésser especial, màgic, i que m'imposaré a vosaltres, que molta gent ho ha interpretat com un clar missatge sionista, no?, i un símbol del poder d'Israel i les polítiques d'Israel davant de la població de Palestina. Llavors, si això acaba quallant entre el món de les xarxes i de més, doncs és possible que la perjudiqui.
Que hi hagi
perquè...
efectes. Vale.
Exacte.
Val, deixeu-me dir que falta una setmana per la final d'Eurovisió, bueno, hem fet 6 dies, i això també vol dir que falta una setmana perquè aquest estudi també sigui... No serà el mateix, però vamos, s'hi acosta bastant, eh? El karaoke Eurovisió del Via Lliure, i això vol dir que queden un parell d'hores, màxim 3, perquè pugueu fer les vostres... propostes per venir a cantar dissabte que ve al karaoke Eurovisió del Via Lliure amb cançons clàssiques, o sigui, ens serveix qualsevol país, qualsevol any. Per exemple, home, una que és la reina dels karaokes com aquesta. Podeu venir aquí a cantar-ho, no sé si ho fareu, home, ho fareu millor que l'Òscar Broc, que ho va fer una vegada, sens dubte. O aquesta. La cançó de la Maya i el Fred de l'any 2018, o fins i tot aquesta, si us atreviu. Aquesta és la del Carles, eh? Aquesta, si poguessis, vindries a cantar-la, no?
Sí, que passa que no arribo ni...
La va fer el Blai, d'una manera extraordinària, fa uns quants anys.
Blai fa molts anys que jo el sento cantar.
Sí. Doncs això serà dissabte que ve, dia 13 de maig, unes hores abans que se celebri el Festival d'Eurovisió a Liverpool. Aquí a l'estudi de RAC1 farem el karaoke Eurovisió del Via Lliure. Entre els que hi participeu, que hi haurà col·laboradors de la casa, que hi haurà gent de la ràdio, però també hi haurà oients que ja ens han anat enviant missatges al llarg de les últimes dues setmanes, hi haurà premi, també. Només vindran 3 oients, o sigui, 3 candidatures. Pel tercer, o sigui, són 3 pepinos. O sigui, pel tercer, una barra de so d'aquestes que s'han posat de moda, d'aquelles per la tele, Kenwood, amb Bluetooth, etcètera, etcètera, per també sentir molt bé la televisió, les pel·lícules, les sèries, etcètera, valorada amb 130 euros. La segona, una microcadena Kenwood, per la segona persona, el segon classificat, amb ràdio per internet, via wifi, connexió USB, Bluetooth, connexió Spotify, que té un valor de 330 euros.
Té per caset?
Hòstia, ara no ho sé. Ara m'enganxes, això. això. No sé si té caset.
Una minicadena.
No, el tema del caset ja està superat.
Doble platina. Doble platina.
Tinc la foto aquí i les platines han anat a on et digui jo.
Ja des de 1985.
Això per al karaoke eurovisiu de l'any 1973 sí que la minicadena era això. Per el 2023 és una altra cosa ja. El màxim guanyador, el rei del karaoke eurovisiu del Via Lliure, s'endú a casa un sistema Hi-Fi Smart Radio de Kenwood de valor de 400 euros amb ràdio per internet, altaveus estèreo, bluetooth, streaming, connexió USB, comandament a distància, una barbaritat, tot plegat a la vostra botiga d'electrònica favorita o a kenwoodworld.com, que és qui ens ha dit aquests premis, que són tres pepinos per als que vinguin a competir d'aquí una setmana. Vosaltres no vindreu, no, a cantar?
Jo no.
No en sabem. A tu t'agradaria?
L'Arturo sí. Ah,
Arturo, sí.
Alguna cançó particular?
L'Arturo s'engresca.
Totes aquestes molt clàssiques. Sí, Camilo Sexto.
Però és Camilo Sexto no va competir, sí. Va competir, Ramos.
Clar.
Ha de ser Eurovisió, només.
És veritat, m'has pillat.
Jo m'apunto amb tu, Arturo.
Sí? Ai.
No, podria ser un bon duet, eh?
Sí. Tu per què estàs allà?
Pimpinela no ha anat a Eurovisió, no mai.
Pimpinela et sembla que no. 5 minuts i 3 quarts d'11 del matí. Digues, Ramos.
Algun candidat, igual, és una llàstima amb els quilòmetres, però igual te'l trobaries, perquè aquí al centre de Liverpool està ple de pianos, amb gent que va estar cantant cançons d'Eurovisió pel carrer, vull dir que...
Carai. Doncs mira,
aquest és el nivell.
Teniu aquest parell d'hores màxim per enviar notes de veu al 606-25-64-39 per convèncer algú de la família que canti espectacular i que vinguin fins aquí a la ràdio d'aquí una setmana a cantar alguna cançó només exclusivament d'Eurovisió. 606-25-64-39. 5 minuts i 3 quarts d'11 del matí. Ramos, que vagi molt bé, eh? Ja parlem dissabte que ve, que ja estaràs més nerviós que el que...
Bueno, si vols et dic que no.
No, home, estaràs molt tranquil, sí, home, perquè tens tot dominat i tot això, però bueno, en fi.
Bueno, però aquí els nervis, sempre hi ha aquell punt de què passarà.
Val.
Per tant, val la pena.
Molt bé. Una abraçada, Ramos, que vagi molt bé.
Igualment, bon dia.
Els lluentons, la bijuteria, que no falti. Ara que estic veient les imatges encara de la coronació. Per cert, Manxón, que tu no has dit res d'això perquè no hi eres aquella hora encara, però...
Ah, no, mira, és que estava... No ho vaig seguir, ho vaig seguir després en les telenotícies, però ja ara estava pensant... Què diria Lady Di de tota aquesta història?
Que ets malvat, de veritat.
Què diria Lady Di?
No, és un canvi, canvi bastant
si
potent.
Si tu fixes, clar, tot el lío que va bé, i ara és com, no ha passat res,
és la seva
dona de
si no
tota la vida.
Si no hagués passat la desgràcia que haguessin
la Camila,
els dos, hagués anat a la festa d'ahir.
A tu.
Ah, si no hagués mort.
Si no hagués mort, ella...
Hosti, i és que això no es pot... Clar, ho canvia tot.
Però la que haguessin convidat, és que clar, no sé si era... No.
És la mare de... Perdona.
Però clar, és la mare del futur.
Però,
tu
dones per fet que era ja un fet consumat, que ella hagués anat amb la Camila i amb ella viva l'haguessin... No ho sé.
Jo crec que ja ho teníem embastat, això. Però jo abans d'acabar...
És massa dir, eh?
Solidaritat amb la gent que va anar a l'Andy Lucas...
No comencis,
que no es va poder fer per problemes de so, perquè
i per què? I la solidaritat per?
No, perquè la gent va anar a concert a veure el Andy Lucas i no van anar.
Saps què passa? Que el Carles...
Pensava que era pitjor que els cortessin.
Va sentir que a Badalona hi anava per les festes.
Que jo hi volia anar.
Em va proposar anar ell i jo a veure Andy Lucas a Badalona.
Andy Lucas de aquí.
Amb nosaltres dos, que som, no sé quin és l'Andy, quin és el Lucas. Perquè són dos que fa 30 anys estaven en unes condicions i ara...
Hi ha un
que no saps qui ha envellit pitjor, diguem-ne, però bueno, estan allà i van anar al concert i hi van problemes de so i tot això. No sé, sí.
No vam poder fer el concert.
I tota la solidaritat, oi, des d'aquí? Però no sé si es va fer, pots dir que no es va fer al final? Igual a capella.
No sé, jo...
No, el problema van dir és que no sentim mal la música.
Sí, ho seguies a les xarxes i jo vaig buscar bastants usuaris.
I va haver-hi drama, no?
Sí, clar.
Però continuen les festes de maig a Badalona, encara fins al dia de que cremin el dimoni, que això és el dia 11. Sant Anastasi. Si voleu anar-hi, ho sabeu.
Bueno, sí.
Tenim una mica de feina, aquesta setmana.
No, de veritat, no podeu. O sigui,
no, és que no ens dona la vida.
Us agrada anar enlloc, esteu aquí,
anar,
tot és criticar, no us agrada res.
A vegades respondem metro, a més.
Sí,
no fa falta el rodelet.
2:45 del matí, moltíssimes gràcies, com sempre, al Carles Fernández, a l'Arturo Puente, al Manel Manchón i la Sara González. Que vagi molt bé. Ja estarem en campanya, dissabte que ve.
Exacte.
Apa,
bon dia.
Hi ha Amb ganes de fer vacances? Amb MSC Cruceros, aquesta primavera aprofita els nostres descomptes d'última hora embarcant des de Barcelona o amb còmodes vols. 8 dies amb tot inclòs des de 679 euros per persona. Reserva a la teva agència de viatges o a msccruceros.es i descobreix el futur dels creuers.
Quan confies en Cuideo, comptes amb milers de cuidadors professionals per tal que els teus pares siguin a casa ben cuidats. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Vine a Electrical Moto Barcelona. Més de 100 marques per a descobrir l'última moto urbana i elèctrica. Prova models en ruta exterior i pista urban. Aprofita les millors oportunitats. Compra la teva entrada a motobarcelona.com. De l'11 al 14 de maig, a Fira de Barcelona. No t'ho perdis!
Les beques per a colònies i casals d'estiu de la Fundació Pere Tarrés donen l'oportunitat a molts nens i nenes de viure un estiu amb acompanyament educatiu, saludable i ple d'experiències positives. Col·labora per fer possible aquestes colònies i casals. Fes un donatiu a pereterrés.org.
RAC, RAC, U.
El divendres 12 de maig, de 9 a 2 quarts d'11 del matí, el debat electoral de les municipals de Barcelona, al món, a RAC, U. Els 7 candidats a l'alcaldia de Barcelona, cara a cara.
No s'ha governat bé en aquesta qüestió.
Ernest Maragall.
I és el model també de ciutat que volem.
Ada Colau.
Defenso la feina feta pels companys.
Jaume Collboni.
Jo els hi pregunto a vostès.
Xavier Trias.
Barcelona està gestionada amb els peus.
Anna Grau.
Jo vinc aquí per canviar la ciutat.
Daniel Cirera.
L'Ajuntament ha de prendre consciència.
Eva Parera. Tots moderats per Jordi Basté i el director adjunt de La Vanguardia, Enric Sierra, des del Museu de la Ciència Cosmocaixa. El divendres 12, a les 9, seguiu el debat electoral en directe a RAC1 i en streaming a RAC1.cat i lavanguardia.com. Barcelona en joc, el món a RAC1. Tots som u. A RAC1. It's all right. Lliure. Només dissabtes i diumenges. Amb Xavi Bundó.
Passa un minut de 3:15 del matí i ja tenim aquí la Llucia Ramis i el Carlos Tanon. Què tal, com esteu?
Molt bé, bon dia.
De seguida arrenquem amb les paraules encadenades, però abans un recordatori.
Jo mai, mai he desitjat fer un petó a la Judit.
No sé si heu escoltat ja la nova cançó d'en Joan Dausà. Doncs si n'esteu al cas, perquè us agrada, heu de saber també que el cantant ha anunciat una, per sorpresa, un concert al Palau Sant Jordi el dia 20 de gener de l'any que ve, del 2024. Farà un concert únic i especial per celebrar els 10 anys del Jo Mai Mai i aquesta actuació serà l'última abans d'aturar-se per preparar noves cançons. Les entrades es posaran a la venda demà dilluns, dia 8 de maig, a les 2 de la tarda, joandausà.com. Si us agrada el Jo Mai Mai, si us agrada el Joan Dausà, insistim, dia 20 de gener, concert al Palau Sant Jordi, una de les últimes bogeries del Dausà, i a partir de demà a la tarda, les entrades a la venda. Va, anem a jugar amb el Zanon i la Llucia, qui li toca avui?
Comença en Carlos.
Sí.
Et toca tu.
No m'he saludat ni res.
O sigui, sí, he dit hola, però ja, no m'has dit res.
No m'has donat temps perquè estava jo.
Bueno. Doncs has d'anar ocupat. Més... Has d'anar una miqueta més al gra, eh? Vamos, vamos que vamos, eh? Vinga, Zanon, facilita, eh? Facilita i al pie.
Jo crec que és superfàcil aquesta. Verge.
Verge?
Vale. No és Obama, eh?
No és Montserrat.
No.
Vale.
Edip.
Edip. Home...
Vale. Patí.
Sí. Algú que ja, hi ha algú que ja resol, eh? Algú ja resol. Ara direm, a veure, ara ja us faig la proposta si és aquesta, però a mi m'encaixa. Gisela, bravo.
Records.
Records podria ser.
Somiquejar.
Somiquejar.
Això és una mica bèstia, eh? Si bueno, és el que em penso, em sembla una mica falton.
Bueno, bueno.
Repetició.
Repetició?
Sí, repetició.
Amb la O.
Omniscient.
Això sí.
Malauradament.
Això sí. Amb la T.
Taula.
Taula. Taula.
Taula.
Taula C.
Vale, aquesta. Aranya.
Com que aranya?
Ja, amb aranya. Si és el que em penso, aranya és important. Vull dir, no té cap sentit.
Bueno, a veure. Bueno,
ja ho, Hi ha una ulla... A veure, hem dit Verge, Edi, Patí, Record, Somiquejar, Repetició, Omniscient, Taula i Aranya. La última jo no la veig per allò. Però la Gisela ha dit una paraula i estic bastant d'acord i coincidiria pel dia que és la mare.
Sí.
Bravo. Però, bueno, et posa'm la música. Avui és el dia de la mare, per tant, felicitats a totes les mares. I aquesta cançó clàssica, quan parlem de les mares, com és a John Lennon. Aranya no ho entenc, eh?
A veure, aquesta ja és una referència una miqueta culta.
Que... Ah, què m'estàs dient?
No, res.
Què m'estàs dient? No, que no ho puc entendre jo.
No, que se t'oblida segur. Hi ha un artista que és Louis Bourgeois, que per exemple, al Guggenheim de Bilbao hi ha una aranya.
Sí.
I l'aranya ja sempre la relaciona amb la maternitat.
Ah, sí?
Sí, amb el sol.
L'aranya del Guggenheim de Bilbao, sí, és una representació...
Sí, de la maternitat, de la protecció. Dona una altra mirada a l'aranya, que sempre és un bitxo una miqueta estrany i complicat de que t'agradi.
No, i que té bastant mala premsa, l'aranya.
Exacte,
no?
sí.
Jo pensava que era com que quan ets petit, no?, te fan posses aranyes i ta mare t'ajuda perquè no entenguis.
Bueno, doncs pues, també, mira.
Però, no,
bueno,
però no ho sabia, això. Hi ha la idea de l'aranya com a una protectora.
Com a maternitat i tal. Fins i tot hi ha una pel·lícula, ara no me'n recordaré quina pel·lícula és, que també surt aquesta referència de la mare com l'aranya, no?, que és protectora per seus i realment és perillosa pels que no són dels seus o els seus.
M'haguessis dit gallina.
Exacte, sí, també.
La veig bastant clara.
Però amb la gent, no sé.
No?
Desig, gallina...
Home, no sé què dir-te.
Sí, home, sí.
M'estim més que relacionin amb una aranya que no pas amb una gallina.
La gallina que cova l'ou i que hi ha tota aquesta cosa.
Jo veig Edip, desig, gallina. Jo veig claríssim.
Edip, gallina.
Exacte.
Escolta, la cançó, explica'ns una mica.
La cançó, bé, doncs és una de les cançons més brutals de John Lennon, ja en solitari, que es diu Mother, i que realment és una cançó que hi inaugura el que era el rock introspectiu, és a dir, un tio que és un Beatle, que acaba de separar del grup més famós de la Terra, que és milionari i tal, en el fons aquesta cançó es despulla i parla amb la seva mare que la va atropellar quan era un adolescent i el va marcar de per vida, no? I realment és un...
Home, diuen que tenien aquesta connexió Lennon i McCartney, no?
Clar, que són orfans de mare.
Sí. Hi ha Dia de la Mare, celebreu, l'heu celebrat... Hi havia algú que em deia que ha canviat de data, és que no estic molt segur, pot ser que no sigui un dia fix el Dia de la Mare.
Sempre és el primer diumenge de maig.
És que algú he llegit avui que deia, no, si això es feia el desembre o no sé què.
No, mai.
No, últim de maig.
L'únic que s'estranya és que el Dia del Pare és un dia
fix,
i el Dia de la Mare és el primer...
És mòbil.
No sé, era una data, a veure, els de l'època boomer havien de fer regals del Dia de la Mare. Pues en recordeu que fèieu, sí, amb llegums, havíem de fer quadres amb llegums, sí, o collages, o això, i me feia molta de ràbia que tothom posava el mateix. Tothom escrivia a la mama més guapa del món, no? I deies, un moment, no pot ser que totes les mares siguin la més guapa del món, no? I llavors, això era una cosa que em feia molta de ràbia. A més, el Dia del Pare,
sí,
no posaves el pare... El papa més guapo del món.
Què posaves? No recordo això.
No.
Bueno, feia altres coses.
T'estimo, papa. I després feies una altra cosa. Al pare li feies cendrers de
sí, l'estaves matant, de certa manera, eh?
Eren cendrers.
Kill you!
O tasses de cafè pintades, saps?
Sí, tant. D'aquells que havien passat pel forn allà, de fang i tal.
Sí, ara ja no es fan aquestes coses.
Sí que es fan.
Sí? Encara hi ha el Dia del Pare i de la Mare.
Hi ha escoles que sí que ho fan.
Però cendrers no crec, eh?
No?
Cendrers no ho sé.
Ja no pots dir allò de mare, només n'hi ha.
Perquè hi ha tot aquest debat de les famílies, no?
Clar.
Que ara ja les ampes no es diuen, teòricament ampes, es diuen afes, perquè són de famílies, per no, perquè pot ser que no tinguis mare, no tinguis pare, no tinguis ni els pares.
Clar, jo em pensava que ja no se celebrava, o no se celebrava de la mateixa manera.
Mira, la Carme Junyent, que ens estava escoltant, sí que hi havia el desembre. Diu, abans el Dia de la Mare era el Dia de la Immaculada Concepció, per tant, 8 de desembre.
Ostres.
Goita, això ho va canviar algú per fer la primera de maig, el primer diumenge de maig.
Val.
O sigui, no sé en quin moment es va canviar, però, però efectivament. Veus com ja havia llegit alguna cosa?
Però sí.
Què tal les relacions amb les mares? Sempre són complexes, no?
Mira, justament aquest cap de setmana han vengut els meus pares, són sí. aquí, són bueno, a Barcelona.
Avui has fet un article preciós
dels diaris.
La Vanguardia, dels diaris secrets de la teva mare,
sí.
que els llegies d'amagat.
Sí.
I, ostres.
Era una manera de conèixer a mo mare, perquè clar, quan ella els escrivia tenia la mateixa edat que tenia jo quan els llegia.
Clar, que et sents interpel·lat en tot, no?
Sí, érem...
Coneixes... O sigui, tu quina edat tenies quan llegies els diaris
de ta mare? Devia tenir 13 a 14 anys i ella en tenia 14 a 15 quan els escrivia.
Tenia guardats els diaris de quan tenia 13 anys?
Sí. O 14 a 15 anys, i llavors jo els llegia i me sentia no només identificada, sinó que pensava que la seva vida era molt més interessant que la meva.
Sempre, perquè quan ho veus llegit és més interessant.
Sí,
sempre.
I llavors me feia molta enveja la meva pròpia mare, però a més tenia la sensació de que la coneixia més del que, de que quan només era la meva mare, no? Perquè sabia com havia estat quan era petita, i no només això, clar, jo els llegia d'amagat perquè sabia que els diaris són secrets,
clar.
I després me rentava les mans perquè no es veiés la pols que anàvem a dinar, i mentre estàvem dinant pensava, jo sé moltes coses de tu que tu no saps que jo sé, no? I era una complicitat que es donava amb ella.
Tu creus que ella no sabia que els llegies?
Li vaig dir al final.
Ah, li vas dir.
Me va costar molt dir-li perquè sabia que no estava fent correctament, i ella me va dir, si els vaig escriure devia ser perquè qualcú els llegís, no? Ah, i no li va saber gens de greu.
M'has apuntat aquesta cosa que crec que alguna vegada hi ho hem parlat, la idea de que els fills no saben que els pares són alguna altra cosa que pares, no?
Sí, fins que no comences a pensar qui eren els pares abans de tenir fills, no ets conscient de que tenien una vida que no té res a veure amb tu.
Correcte.
No? Tu no ets el centre de la seva vida. Mm. És a dir, ells ja tenien una vida independentment de tu, no? I una cosa que passa amb els pares quan fa molt de temps que no els veus, sobretot passa amb les mares, és que, jo abans comentava, no totes les mares poden ser la més guapa del món, però objectivament la meva és la més guapa del món, no? Però quan tornes a veure'ls després de molt de temps, jo els veig cada 2-3 mesos, és curiós perquè hi ha un moment, no? O sigui, tu la continues veient com la dona més guapa del món, la continues veient com si fossis aquella persona petita que vares, saps? Com si no hagués canviat en tot aquest temps, fa un petit gest i llavors dius, ah, sí, està gran, no? O fa una cosa, té més arrugues, però dura 2 segons, perquè després és com si la memòria corregís aquesta realitat nova. Sí, llavors sí. Tornes a veure-ho com quan eres petit, no? És a dir, la teva mare no envejeix mai, és sempre aquella persona que va ser quan eres petit, no?
Bé, bueno, jo... Probablement la teva mare era la mare més guapa de Mallorca, però del món era la meva mare. Jo tinc una anècdota que em fa una mica vergonya perquè és parlar dels meus llibres, però bueno, ja que estem en superconfiança, us ho dic. Jo portava ja 5 o 6 novel·les escrites i una vegada la meva mare em va dir per què tots els protagonistes de les seves novel·les no tenen mare? I jo no m'havia adonat.
Oh, que bo, que... Hosti, boníssim.
Jo no m'havia adonat. O sigui,
veia plantofada, més a més, no?
Sí.
Com dient, a veure què hi ha aquí darrere, no?
Exacte. I aleshores jo vaig pensar, per això que a vegades els llibres no són autobiogràfics, però són autobiogràfics, que quan jo havia de fer un personatge que estigués perdut, que no sapigués cap a on anar, per mi era molt fàcil que no tingués mare. Perquè aleshores, per mi era més versemblant al personatge. En el cas que tingués mare, sempre tenia un lloc on anar. I això era el motiu pel qual la següent vaig portar a mare i ja el llibre no va funcionar tan bé.
No, però és curiós, perquè
és
la crítica, les crítiques més fortes les fa, en tot cas, a mi, quan ja llegeixen les meves novel·les, és la meva primera crítica i la crítica més ferotge de totes.
És veritat que les relacions entre mares i filles no són igual que les mares i fills.
Exacte. No, no,
jo hauria de parlar del meu pare, que era complicada, complicada.
Sí.
Oi, oi, quina meravella de cançó.
Sí, 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 les
oi,
Supremes.
Oi, oi, oi.
I aquí el que està és una part de la mare clàssica que et dona consells que tu mai fas servir, però que després amb el temps penses, hòstia, la meva mare, quina raó tenia, no?
Sempre tenien raó les mares,
sí.
O sigui que...
I aquí el que et deien és que t'aprenguis l'amor amb tranquil·litat, que tens temps de tot, i tu, no, no és veritat, és l'amor de la meva vida, tinc 14 anys i jo ho sé, clarament.
No, però hi havia aquesta cosa que dèieu al principi, com les paraules de definició, que l'heu fet molt patidora, no? El dolor, no? La mare que plora.
No, això és una cosa que també em fa molta de ràbia, no? Que aquesta manera... tradicional de veure les mares com a éssers sacrificats, que ho fan tot per la família, que ho fan tot pels fills, sense que ningú agraeixi, no?, aquesta imatge. I no dic que no sigui així, però són molt més que això, no? Són éssers que més enllà de tenir fills, són persones, són dones, han estat competitives a la feina, han estat directores, han estat directives, han tingut poda, han estat actrius, escriptores, metges, arquitectes, tenen hobbies al marge de la família, jo què sé, llegir, fer marxa nòrdica, anar al gimnàs, cantar gospel...
No! T'ho dit ara, marxa nòrdica.
No, ma mare fa marxa nòrdica,
ah, sí?
I tant.
Acabó.
I se pega unes bones patejades. No? Llavors, fan moltes coses més enllà de ser mares, no?
Bueno.
I tenen vides molt interessants, i tenen unes vides espectacularment úniques, no? I molt singulars. I llavors, moltes vegades, quan pensàvem en les mares, sempre pensàvem en aquesta figura com a més maternal, i oblidàvem tot el que implica ser una dona, més enllà, són mares a més, però hauria de ser un més a més, i no hauria de ser el que les realitza, no?
Però fixa't que la mirada sobre la mare varia. La de la teva mare és una cosa, però la mare dels altres és una altra. És a dir, en el cas de les parelles, per exemple, la idea sempre tradicional és... Fixa't que la mare i la sogra és la mateixa persona, però canvia la persona de referència, no? Per algú és un ésser, no? Absolutament
inqüestionable.
Inqüestionable, i l'altra és una mala bruixa. Sempre, i és la mateixa persona, permanentment. O sigui, la mateixa persona.
Què dius ara, tu?
No, és això, aquesta idea...
Mala relació amb la sogra?
No, gens, en absolut, és fantàstica la meva sogra, però la idea aquesta de que tradicionalment s'ha dibuixat la mare com un ésser de llum,
sí,
però a la vegada un ésser de foscor, una mateixa persona que és la sogra.
Bueno, però perquè és la mateixa persona. Jo també reivindico les mares que no són res, que no han estat ni escriptores, ni arquitectes, ni res, i únicament són éssers. Jo crec que també hi ha...
Però no són només mares.
Vale, però...
Són altres moltes coses.
Són persones.
Exacte, i llavors moltes vegades és com que si no, com només poguessin sentir-se realitzades pel fet, bueno, de ser mares,
que és com,
no?,
que les defineix el set de...